mirem fora i més o manco lo de sempre és lo que veig. Sagitari em veig ser un núvol estel·lar. Sento un cotxe més amunt, veig un llum a dins la mà. De ses coses n'estic molt acostumat. Però es gruix de s'existència me té un pot embullat. Si és finita sa matèria, t'hi deu veure un pot més enllà. I quan veig el meu futur amb els seus interrogants, d'una sola cosa estic segur.
Realment, Antònia Font és per sentir les cançons senceres, eh? Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. El currículum escolar, el calendari, les ràtios d'alumnes o la sentència del 25% de català han tornat a posar el sistema educatiu al punt de mira. Uns conflictes que tenen una afectació directa, l'alumnat, que són els actors principals de la classe. Ara bé, fer classe és cosa també de dos. No hi ha alumnat si no hi ha mestres o professors que dirigeixen la classe. Avui al Suplement parlem amb dues generacions de mestres i de professors. Hem convidat en aquest estudi de Catalunya Ràdio quatre persones que han dedicat la seva vida a ensenyar i, el que és més important, a educar. Jaume Cela, mestre jubilat. Bon dia, bona hora, Jaume.
Bon dia.
La Núria Montserrat, que és tutora de segon de primària. Bon dia, Núria, què tal?
Bon dia, molt bé.
L'Assumpta Sales, mestra jubilada. Assumpta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el Sergi Cumplido, que és professor d'institut.
Bon dia.
Quants anys teniu, Jaume?
72.
72.
61.
Aquests són els menys joves.
Jo 29 n'acabo de fer.
29 i...
25.
I 25. Per tant, tenim una mica de tot, almenys dues generacions. Recordeu el vostre primer dia de classe? Com va ser? Com a professor, eh? Com a professor. Qui comença? Sergi, va.
Sí, jo crec que sí que me'n recordo. Sí, era un primer d'ESO i va anar molt bé. El recordo com un dia a l'esplai, la veritat.
Jaume?
No, jo el recordar-me'n no. Era un grup de nanos de 9 a 13 anys del Camp de la Bota, i suposo que devia estar molt més espantat jo que ells. Perquè, a més, jo vaig entrar al món de l'educació, de l'escola, de pura casualitat. Jo no tenia cap intenció ni cap interès per ser mestre.
Núria.
Encara que el primer dia de classe em queda molt a prop, no el recordo amb claredat perquè s'embarreja amb experiències de pràctiques prèvies. El que sí que recordo és tenir molta confiança i saber que aniria bé. I així ha estat.
I Assumpta?
Jo el primer dia no el recordo, clar, nosaltres ja fa molts més anys, el que sí recordo és el primer any. Jo en aquell moment feia EGB, aleshores tenia alumnes de vuitè, el que ara és segon d'ESO, i aleshores recordo estar molt més propera als alumnes, perquè jo tenia 20 anys i els meus alumnes en tenien 13, que no pas els companys professors que tenien al claustre. És la imatge que tinc d'aquell primer any.
El Jaume ens explicava que va arribar a l'ensenyament de casualitat. No? La resta, tots tres sou mestres o sou professors per vocació o us hi ha portat la vida?
Jo crec que t'hi acaba portant. Jo venia del món de la recerca, per exemple, jo vaig estudiar genètica i en cap cas ho penses, no?, quan penses la teva vocació, que serà l'educació, però al final, mira, el món t'acaba rebotant i vas trobant que et fa sentir bé en el dia a dia, no?, i no pas idees que tinguis o expectatives que projectis.
I tu, Núria?
En el meu cas sí que va ser vocacional. De fet, amb 3-4 anys ja jugava a ser mestra, més que mare, fins i tot, amb els ninos. I després, més endavant, vaig tenir una mestra primer i segon de primària que em va enlluernar molt i, de fet, ara treballo amb ella i és un plaer molt gran. I sí que va ser purament vocacional. Des d'aquell moment ho vaig tenir clar i ha sigut anar seguint endavant.
Doncs jo haig de dir que va ser vocacional. De fet, sóc la quarta generació de mestres de la meva família i la meva filla és la cinquena. Vol dir que tenim una tradició a la família, un gen així potent, que ens tira cap a l'educació.
Teniu la sensació que és una feina, és un ofici, que el prestigi que té és diferent a altres punts d'Europa, potser? Que la figura del mestre està més valoritzada en altres països? O us sentiu valorats per la feina que feu?
Jo personalment m'he sentit sempre molt valorat, perquè tenir el privilegi de participar en la construcció de sabers, de coneixements i de maneres de ser de les persones és un privilegi. El que passa que és cert que socialment els mestres, no, sobretot els mestres que ens hem mantingut a l'escola, i quan dic mestres vull dir mestres o professors, normalment no som gent entre cometes famosa, però som gent important, i això convé tenir-ho present, de que en tots els fòrums de debats i tot això hauria d'haver-hi la presència de la gent que està a les aules.
I la resta?
Jo, bé, a la feina sí que m'hi sento de valorat, i penso que tenim molta influència en els alumnes, i l'alumnat és el primer que t'ha de valorar. Ara sí, bé que em trobo que com a tutor, a vegades, si la família no et valora, més enllà del teu prestigi que puguis voler tenir, és un hàndicap amb l'educació dels nanos. Si no tenim el suport de les famílies, que també ens han de valorar, costa molt fer la feina d'un tutor, per exemple.
Jo sí que em sento molt valorada al meu dia a dia, i també penso que aquest valor també ve molt d'un mateix i de sentir-te orgullós de la feina que estàs fent.
Jo en tot moment m'he sentit molt valorada, tant per part dels alumnes com per part de les famílies. Això no vol dir que no hagis tingut problemes, alerta. I amb la gent, amb els companys del claustre, no he tingut mai sensació de no estar valorada. Sí que socialment la concepció a vegades és diferent, però el que importa és el que un mateix, tal com se sent un mateix.
El Jaume i l'Assumpta, fa tot just uns anys que s'han jubilat. Quan treballàveu als patis de les escoles, quins idiomes es parlava?
Depèn. Els primers anys, castellà. Perquè jo treballava al Camp de la Bota i allà la llengua majoritària era el castellà. I nosaltres fèiem català en aquell moment sense tenir estar reconegut en el currículum oficial. O sigui, fèiem unes estones de català. Després...
És a dir, quan vas començar, això que eren anys...
Quan jo vaig començar, l'ensenyament, la llengua vehicular de l'escola, això que ara en diuen llengua vehicular, era el castellà.
Que era el 70, això?
Sí, jo vaig començar, mira, jo vaig deixar el 49, 59, 69, sí, el 68, més o menys.
D'acord. Per tant, primer el castellà, després entenc que amb la immersió als patis...
No, la immersió encara no havia arribat.
Sí.
Encara no havia arribat. Després va arribar les polítiques d'immersió, els programes d'immersió, però prèviament hi havia sectors que consideràvem que amb els nanos els hi era un benefici conèixer la llengua, a més del país. Però, esclar, en aquell moment el català no tenia cap reconeixement oficial. I molt abans de que hi hagués el gran pacte de país sobre els temes de la immersió, hi va haver-hi sectors que feien ensenyament en català de manera semiclandestina o de manera amagada o el que sigui. I això, però jo, els primers anys, la llengua dominant a l'escola era el castellà.
Després això va canviar, perquè als patis també entenc que es parlava català amb la immersió, tant a la classe com al pati, no?
Sí.
Assumpte, ho comparteixes, això?
Jo no vaig viure aquesta etapa, sóc 10 anys més jove que el Jaume. Llavors jo, quan vaig entrar, que era l'any 80, ja demanaven el títol de mestre de català per accedir a treballar. Si no el tenies, et feien els cursos de reciclatge per acabar-lo de tenir. Jo, com que havia fet ciències, l'especialitat, en quedaven algunes matèries i vaig haver de fer un curs per acabar de tenir el títol. Llavors jo vaig entrar en el moment que el català va esclatar a l'escola. I aleshores va ser un moment molt, molt maco, la veritat. Ho recordo amb molta il·lusió, amb les ganes d'allò d'anar posant la llengua a l'aula. I la veritat és que jo he voltat per moltes escoles, i les escoles que la llengua predominant era el castellà, malgrat que l'aula es parlava en català, al pati se seguia jugant en castellà. Mm-hmm. I en canvi les escoles...
Durant tots aquests anys, això?
Jo diria que s'ha anat mantenint. Si tu vols, podem el temps, el català es va anar imposant més i aleshores hi havia més barreja. Però la llengua mare, trobo que en el joc espontani, surt molt. I contra això és difícil de lluitar,
I els més joves, què us ha passat?
Jo, al pati, que la pregunta, el que sento és castellà, i com a jove xarneu, diguem-ho, d'aquí a Barcelona, també el que parlava al pati és castellà. I, com diu l'Assumpta, no sé si ha canviat gaire en aquests anys, i en tot cas el que se sent ara són més idiomes, no? Urdu, xinès, i... Però el català, al pati, com a llengua així pròpia de l'alumnat, no. El català s'ha quedat a l'aula.
I a la classe? Sí? Es queda a l'aula, 100%?
Es queda a l'aula i quan estem parlant de, bueno, d'activitats educatives, eh? Quan han de parlar entre ells, és castellà. I costa molt, l'has de lluitar al català, eh? A l'aula.
I com veuen aquests alumnes que al pati parlen en castellà al català? El veuen com una llengua acadèmica, simplement, purament?
Trobo que sí, jo, i que és molt depenent del perfil de la família, no? De l'ús lingüístic que tinguin a casa, però sí, el català, o la meva experiència, que és a la perifèria de Barcelona, és d'un ús acadèmic.
On estàs fent de professor, tu, ara?
Al barri de la Marina, a la zona franca.
Uh-huh. Núria, explica'm la teva experiència, aquests anys que portes de mestre. Què t'has trobat al pati, què t'has trobat a dins les aules i on fas classes exactament?
Doncs jo estic fent classes a una escola del Prat de Llobregat i m'he trobat amb un panorama de castellà completament. De fet, aquí és on rau, penso, el fracàs de la immersió a nivell de Barcelona i d'àrea metropolitana, perquè la immersió es pot donar en el moment en què l'escola és completament un lloc en què es parla únicament el català, però això no passa. El català queda reduït a les aules i, de fet, moltes vegades únicament a la interacció mestre-alumne, que de vegades és un bon dia. Més enllà d'això, entre ells, entre els nens i nenes, parlen castellà i a l'hora del pati, per suposat que també.
Alguna vegada us heu trobat algun alumne que us hagi demanat de fer la classe en castellà o que parléssiu en castellà?
No.
No, jo no.
No, la nostra època no.
Puc preguntar-vos si aquests dies heu fet vaga?
Sí que he fet vaga, sí.
Per què?
Uf, no tenim prou temps.
Sí, home, i tant que en tenim.
Hi ha molts motius... Però un dels principals i potser més emotiu, més visceral, és sentir la comunitat educativa plegada i que vol dir la seva, perquè potser no estem tenint espais ni lloc públic per als professors i professores i mestres, òbviament, dir què en pensem de com ha de ser la política educativa.
Avui tens aquest espai públic.
Ostres, quina pressió. Bueno, pues simplement això, estem educant en cultura democràtica i participativa, doncs, fer-nos sentir això, que tots els agents de la comunitat educativa, tant els alumnes com les famílies, com els, sobretot també docents, els professionals de l'educació, puguem ser els protagonistes de com s'ordena l'educació, de la política. Penso, sobretot, per no entrar en detall de més
podem,
coses.
Hi podem entrar. Núria. Tu també has fet vaga aquests dies?
Sí, he fet vaga i penso que és perquè actualment ens trobem en una situació de desemparament, perquè no hi ha una decisió estratègica forta per fer front a la situació de la immersió. De fet, des del Departament d'Educació, si són responsables, ho haurien de ser per tot, i és una deixadesa i una manca de responsabilitat per part seva abandonar la qüestió lingüística i disfressar-la de falsa autonomia. Cal que assumeixin la seva responsabilitat i aportin claredat i llum a un panorama que se'ns presenta molt fosc.
Molt bé. Per tant, el tema de la llengua és un motiu per que us ha portat a fer vaga. N'hi ha hagut més?
Sí, n'hi ha hagut més i penso que són diversos punts i tots ells molt importants. Un d'ells, com ha dit el Sergi, el tema de la presa de decisions sense el consens amb el professorat. També el tema de les ràtios,
El tema de les ràtios. M'interessa això.
Vinga.
Jaume, assumpte, quants alumnes teníeu a classe durant la vostra etapa acadèmica com a professors, aproximadament? Va variar gaire?
Jo n'he arribat a tenir 40.
40.
I a vegades 45.
I la vegada que... I com a professor, com a de primària, de secundària?
Jo he estat sempre a primària i després els cursos de...
A primària tenies 40 alumnes?
Havia anys que sí, havia anys que no.
Però això és al principi de tot, suposo, no?
Sí, els primers anys, però bastants anys.
Els primers anys vol dir els 70,
eh? Una mitjana de 35, segons. Mira, quan jo vaig ser, l'any 80, vaig ser director de l'escola Torrent d'en Melis, en teníem 35 per aula.
Això suposo que va anar baixant després.
Ha anat baixant, sí.
Fins a arribar, l'any que has tingut com a tutor menys alumnes a classe, aproximadament, quants n'has tingut?
25, 26... Un any em vaig tenir de 8 a 12 en una escola de Badalona, però
això ja és una excepció, sí.
Era una anècdota, vull dir, no...
Assumpte?
Jo, el que més, 30, 32, 35...
A primària, eh?
A primària, sí. que passa que llavors era EGB, t'estic parlant, els 30 i pico era el que és ara primer i segon d'ESO, que jo havia estat
la dècada dels 80-90, això?
Exacte. Sí. I llavors, aquests darrers anys va anar baixant progressivament i n'he tingut 25 molt pocs, normalment 26, 28... 25 justos poques vegades.
Sergi, Núria, quants alumnes teniu vosaltres?
Jo en tinc 26.
26, com a tutora de segon de primària, eh?
Exacte.
Sergi?
Jo, excepcionalment, en tinc 20, però perquè el meu centre és de 3 línies, n'haurien de tenir 30, però a costa d'hores d'optatives i de docents hem aconseguit fer d'aquestes 3, 4, i per tant en tenim 20.
20 alumnes està molt bé.
Però per una aposta de centre, de projecte de centre, a costa d'esforços logístics molt severs.
Amb 26 alumnes com a tutora que ets tu, Núria, de primària, els hi pots donar una atenció, o creus que els hi pots donar l'atenció que es mereix a cada alumne?
Penso que es fa tot el que es pot, i aquí és on ens trobem la majoria de mestres, fent mans i mànigues per fer tot el possible per acompanyar-los en un sistema que demana que agafis l'alumne allà on es troba, cadascun d'ells, i els acompanyis en el seu procés d'aprenentatge. Llavors, això causa, penso, certa insatisfacció en molts dels professors i mestres, perquè és un model que costa de dur a la pràctica quan cadascun dels teus alumnes està en un punt diferent.
Per tu què vol dir fer classe? Ho dic perquè jo, especialment a secundària ja, sempre em vaig acostumar, no?, vaig viure la classe magistral, no? Entrava el professor, 55 minuts d'ell parlant amb la pissarra, a vegades l'utilitzava el literatge, no?, i els alumnes allà no miraven molt el mòbil, perquè potser encara no en teníem, però mirant les musaranyes, que es deia. Aleshores, com enfoques... Per tu què és fer una classe?
Fer una classe és una estona, una durada d'una hora aproximadament, en què durant aquell temps has d'intentar arribar al màxim a tots els teus infants, i de fet cada vegada més l'estona en què tu estàs exposant l'objectiu, l'aprenentatge d'aquell dia en concret, és molt reduïda. Aquesta idea de classe magistral ha quedat molt reduïda. Després ja són per grups, debats, converses...
Com tu fas per captar la seva atenció? Perquè això suposo que deu ser un dels grans reptes que teniu tots quatre, que l'alumne us faci cas.
Doncs,
de què rius?
Per mi és fer-los conscients que el que estan a punt d'aprendre els pot ser útil i els pot agradar. I a partir d'allà, ells entenen que això que tu els presentaràs els hi agradarà i queden molt enganxats.
Però suposo que necessites alguna tècnica, no? Perquè, escolta'm, això que us explicaré ara és molt important. La primera vegada cola, però la segona ja no.
Penso que sí que pot colar moltes vegades, perquè no és colar-la en un sentit despectiu, sinó que és... Mireu això que us estic a punt d'ensenyar, que us encantarà. O sigui, és des de la realitat, no és un teatre que tu fas, més enllà d'una mica de teatre que puguis fer, això és cert. Però és realment dir-los, esteu a punt de descobrir una cosa interessantíssima que us encantarà. I amb aquesta premissa, si no al 100%, al 90% queden molt enganxats.
I la resta, tècniques per captar l'atenció dels alumnes? Jaume.
No, qualsevol tècnica que tu vegis que captes l'atenció i l'interès de l'alumne és important. Per exemple, és molt important partir d'una pregunta que sigui molt potent i crear conversa al voltant de la pregunta. I si per això cal fer unes estones de sessió magistral, doncs es fa sessió magistral. Vull dir, aquest debat que hi ha ara sobre si estàs a favor de la classe magistral, estàs en contra de la innovació. No, això no és cert. La innovació és molt important, però que hi hagi moments que el mestre exposi un determinat moment d'un saber determinat que s'està fent, això també és important. Jo he après molt de classes magistrals, de gent que en sap molt. Una classe magistral no és una cosa passiva. És una cosa que l'intel·lecte, el coneixement de la criatura, vull dir, va funcionant. Però ara estem en els debats aquests que jo em posen una mica nerviós, de que si defenses segons què, ja vol dir que surts de... que surts de la petja que has de continuar. Les classes magistrals és un recurs, com és, en segons quins contextos, el llibre de text, com és el portar una persona que sàpiga d'un tema a l'escola, i un mestre ha d'utilitzar tots els mecanismes. Jo he utilitzat tots els mecanismes amb els anys que he fet de mestre. He comès tots els pecats, tots. Sempre amb una intenció, i és que l'alumne, que el noi o la noia que tenia al davant, aprenguessin alguna cosa que considerem que és de profit i que és important.
Jo estic d'acord amb el Jaume que un mestre és una persona que ha de tenir una màgia guardada. Aleshores, tu has d'estar davant dels alumnes i en 3 minuts has de veure una mica cap on va el grup. I aleshores has d'intentar entrar per una banda o per l'altra i buscar-te les estratègies per captar l'atenció d'aquell grup. Jo he estat a moltes escoles i jo no he sigut la mateixa en una escola d'una zona determinada o en una escola d'una altra zona, perquè el mestre el que ha de fer és adaptar-se a les característiques del grup que té. I aleshores això és el més important. El mestre que va amb el seu rotllo i el plantifica en una escola, en una altra, en un grup, en una altra, no. El mestre ha de ser una persona molt versàtil, molt adaptable, i que s'ha de buscar les estratègies. Jo també n'he fet servir de tots colors, i segons el tarannà del grup, n'has de fer servir unes o les altres. Això t'ho dona l'experiència, evidentment.
És diferent, anys, i també no? És diferent l'educació primària que ser un professor d'institut com el Sergi, on captar l'atenció amb molts alumnes que suposo que ja tenen mòbil encara deu ser més complicat avui, no?
És complicat, i el mòbil, atenció, quina batalla, eh? I la immediatesa, i, bueno, en el que estem ficats també els adults, eh? Atenció, perquè pensem ser molt joves, però ja estem tots en aquesta història ficats. Però, bueno, no, jo subscric exactament el que diuen. És veritat que hi ha certes diferències, però jo soc del parer que entre primària i secundària no hi ha tantes. Al final, cridar l'atenció d'un alumne, bueno, és que sentim plaer, les persones aprenent. Llavors, només hem d'arribar al punt, ser prou versàtils, com diu l'assumpte, per anar despertant aquest plaer innat que sent que totes les persones sentim a l'aprendre. És evolutiu.
Provem d'encaixar en escenes boniques, en ports de diumenge farcits de gavines en grans, sobre taules on els avis canten en nits, vora el foc, abraçats a una manta.
Avui al suplement parlem amb quatre professors, quatre mestres de dues generacions diferents: el Jaume Cela, mestre jubilat, la Núria Montserrat, tutora de segon de primària, l'Assumpta Sales, mestre jubilada, i el Sergi Complidor, que és professor d'institut. Ho fem amb Manel, que sona de fons amb aquest primer disc que es deia Els millors professors europeus. Aquí en tenim una bona representació, són quatre diferents. A veure, els vostres amics que no són mestres ni són professors, d'acord? Com veuen la vostra feina? Us diuen allò de, oh, que bé que viviu, quantes vacances que teniu? Que això suposo que alguna vegada us ho deuen haver dit.
O no? Més d'una.
Ah, més d'una.
A mi més m'han dit famílies que companys.
Més famílies, d'acord. O us diuen que teniu molta responsabilitat i que quina feina més estructural per l'ecosistema.
També ens ho han dit.
Val, qui guanya, doncs?
Home, jo, la gent amb qui connecto més, és gent que té un profund respecte cap a la meva feina.
D'assumpte.
Jo la veritat és que la gent que poder menys viu l'educació des de dins, aleshores són els que poder menys poden entendre com gestiones la teva feina i la importància que n'és. La gent que t'envolta, aleshores veu les hores que hi dediques a casa, pensant, preparant, corregint, implicant-te, hores extres a l'escola, preparant el que sigui. Aleshores, la gent que viu al teu entorn, aleshores n'està més propera i ho viu d'una altra manera. I els amics, evidentment, en converses parlem de la feina, i si són amics que tens de fa molt temps, saben perfectament el que estàs fent, encara que no siguin del món de l'educació. Llavors, com més t'allunyes d'aquest món, més difícil, com qualsevol altre món, més difícil és entendre el que hi passa darrere. I això en qualsevol feina, no només amb la nostra.
Núria.
M'encanta la manera com l'assumpte ho ha explicat, perquè quan feia la carrera sí que era molt típic de comentar entre l'àmbit universitari: tu què estàs estudiant? Doncs per ser mestre. Ah, clar, per les vacances, aquests comentaris. Però un cop estàs ficat dins del món de l'educació i la gent amb qui et rodeges és gent que t'estima, que et valora i que veu que el teu dia a dia és de treballar i d'implicar-te emocionalment i a molts altres nivells, valoren moltíssim la teva feina.
Aleshores, el que no entenc jo és que una mesura tan senzilla, aparentment, com aquesta que va anunciar el govern, que és avançar el calendari uns quants dies, no sé si són 3 o 5 exactament, una setmana al capdavall, hagi molestat tant el sector, perquè al final, al principi, les vagues es van anunciar arran del calendari. Després, aquí s'hi van sumar moltes més demandes i reclamacions més, d'acord? Però realment us molesta tant que s'avancin el curs escolar una setmana al mes de setembre? Digues.
Jo, si em permets, m'agradaria intervenir
endavant
la primera en aquest cas. Mira, jo penso que en aquesta situació s'ha pecat d'excés de velocitat i s'ha pecat de poca de poca assertivitat. Uh-huh. Val? Aleshores, els mestres han vingut d'un temps de pandèmia i tot i que s'ha dit que el cansament dels mestres era només emocional, jo penso que això no és veritat. Perquè els mestres, a part de l'atenció emocional, han hagut de posar moltes hores per passar d'un ensenyament que la informàtica, evidentment, la tecnologia hi era present, però fer-ho amb la distància. Aleshores, això ha requerit un esforç molt important per part, sobretot, de primària, més que de secundària. Passa que secundària es deu haver complicat per altres temes, I aleshores, tot això, penso, que ha creat malestar. O sigui, aquesta mateixa decisió presa en un altre moment, penso que no hauria tingut el rebombori que està tenint ara. És com si un ha fet un esforç, un sprint, durant 2 anys, i després la seva manera de valorar-lo és dir, xasca, com que ho has fet tan bé, doncs ara et carrego amb aquesta feina, amb aquesta i amb aquesta altra. I això, al professorat, em dona la sensació que li ha caigut una mica com una bomba.
I esteu d'acord?
Jo soc membre del Consell Escolar de Catalunya i, per tant, vaig participar en el debat a primera línia. El conseller s'ha equivocat, i em sap molt de greu haver-ho de dir públicament i amb aquesta claretat, s'ha equivocat perquè no va tenir present que per fer els canvis que volia fer havia d'haver creat molt més debat dins de la comunitat educativa. L'havia d'haver creat, l'havia d'haver exposat, i jo me'n vaig assabentar quan vaig posar la tele i vaig veure el conseller i a darrere el president de la Generalitat. Vaig pensar, ostres, porta el Sant Cristo gros per anunciar això, que per nosaltres va ser una novetat. Se li va oferir la possibilitat d'una moratòria d'un any per donar temps a tots aquests plantejaments que deia l'assumpte. O sigui, venim d'una sèrie d'uns anys de retallades on el col·lectiu docent va fer un gran esforç. Els mestres han passat tota la feinada que han hagut de fer amb el tema de la pandèmia i ara calia un any de tranquil·litat.
Exactament.
Això no vol dir... Jo personalment, ara parlo personalment, jo estic molt d'acord amb la majoria de coses que es plantegen en el currículum.
Sí, sí.
Amb els canvis curriculars, estic
Exacte.
Molt d'acord. Vull dir, bàsicament, estic pràcticament més d'acord sí. que amb desacord.
Sí, sí. Tot i que hi ha matisos.
Coses, defensaria segons quines coses de diferent manera, com per exemple la famosa filosofia, que la gent et diu que s'ensenya a pensar. Home, s'ensenya a pensar des de totes
les anys. Home, és que em queden 2 minuts, però és que no us he preguntat si progresseu adequadament o no, perquè és que això és l'altre tema estrella.
Ja callo, però...
Podeu suspendre o no algun alumne de tant en tant? O tampoc
sí.
no es pot suspendre?
Home,
esteu
jo
a favor
penso
de,
que sí.
Esteu a favor de suspendre
Home.
O esteu en procés d'assoliment?
No.
Jo estic en procés d'assoliment claríssim.
Tu estàs a favor del procés d'assoliment?
I tant.
Un 0 és un procés d'assoliment?
Un 0.
Un examen que un alumne t'entrega en blanc? De dir, no sé ni una...
Una cosa... No, si a mi un alumne m'entrega un examen en blanc, jo he de saber què ha passat amb aquest alumne perquè m'entregui un... L'avaluació és una cosa, i posar notes és una altra.
Exacte.
Sí.
I l'avaluació és una altra cosa molt més complexa.
A veure els joves què diuen, que són els que hauran d'avaluar a les futures generacions.
Reentendre què significa...
Un alumne, Sergi, t'entrega un examen en blanc,
Vale.
Com el tornes tu, com a professor? Te l'entrego en blanc.
Mira, un examen, bueno, exàmens a part. Sí, un examen en blanc és molt preocupant, però és que avaluar no és posar una nota. Avaluar és mesurar què està aprenent un alumne, com ho està aprenent i ajudar-lo a que sigui conscient de què està aprenent i a com ha de continuar aprenent. Un examen en blanc és molt greu. I el 0 o el suspès, o com li vulguem dir, és només una cosa que tu escrius, però això no és avaluar, no? I penso que reentendre el poder de l'avaluació va... més enllà de canviar-li el nom i, sobretot, va lligat a que la comunitat educativa l'entenguem, que l'evidència de què significa avaluar, que està sorgint també, sigui compartida i es faci servir. No que imposis un nom, una nomenclatura que no tindrà sentit, que crea rebuig i que, bueno, que el poder d'avaluar de manera reguladora, és a dir, que pugui entendre l'alumne per què ha arribat a entregar un examen en blanc, va molt més enllà del nom que li posis a sobre.
Estic completament d'acord amb el Sergi i recuperant un minutet el debat d'abans, penso que hi ha un malentès amb la gent que no forma part de la comunitat educativa, perquè el debat no és si estem enfadats els mestres perquè tenim més o menys vacances. De fet, sempre comencem a treballar l'1 de setembre. El problema aquí és que teníem mig mes pràcticament per preparar totes les classes i ara seran 2 dies. I aquí és on ve la indignació per la falta de consens que abans ja hem comentat.
Avui al suplement hem dedicat mitja hora, 30 minuts a parlar d'educació. Hem tocat unes quantes tecles diferents. No n'hem resolt cap, però si més no les hem posat damunt la taula amb dues generacions de mestres i de professors, el Jaume Cela, la Núria Montserrat, l'Assumpta Sales i el Sergi Complidor, dos que ja estan jubilats i dos que tot just comencen. M'agrada molt sentir-vos. crec que és important també sentir els mestres amb una taula reposada, amb una taula reposada, i tinc ganes també de sentir un dia que també ho farem als alumnes, perquè també que us avaluïn a vosaltres, perquè també potser tenen algunes coses a dir. Gràcies a tots quatre, de bo.
Moltes gràcies.
Fem una pausa i de seguida la Marina Porres al suplement. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.